Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els socis del govern espanyol donen per tancada la polèmica pel contracte d'armament amb Israel, que finalment es va rescindir de manera unilateral. La vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar ha rebutjat que el ministre Marlaska hagi de dimitir. El PP, però, anuncia que portarà l'executiu al Tribunal de Comptes per la rescissió unilateral del contracte. L'enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha arribat a Moscou per tractar amb el Kremlin un possible acord d'alto el foc en la guerra a Ucraïna. Rússia no ha atès fins ara les peticions de Donald Trump d'aturar els atacs i ha causat almenys 3 morts en un nou bombardeig a la regió de Dnipro. L'exèrcit de l'Índia augmenta la presència al Caixmir després de l'atemptat de dimarts contra un grup de turistes que va causar 26 morts. Nova Delhi l'atribueix a insurgents pakistanesos i manté el pols amb Islamabad amb l'amenaça de suspendre un tractat sobre l'aigua fonamental per als dos països. Tercera i última jornada de vetlla a la Basílica de Sant Pere. Segons dades del Vaticà, més de 128.000 persones han desfilat fins ara per la capella ardent del Papa Francesc. Els preparatius pels funerals de demà s'intensifiquen i especialment el dispositiu de seguretat davant l'assistència prevista de personalitats d'arreu del món. Els catalans que es defineixen catòlics pugen 4 punts percentuals en 9 anys i arriben al 56% de la població. Aquest creixement es duplica entre els joves, segons l'últim baròmetre de religiositat del 2023. El director d'Afers Religiosos atribueix la pujada a la immigració. S'acceleren les negociacions entre el govern i Esquerra Republicana i els comuns per poder aprovar dimarts que ve una segona ampliació de crèdit. L'executiu s'obre a fragmentar-la i donar llum verda primer a 1.300 milions d'euros en lloc de 1.800 per garantir el sou dels funcionaris, les ajudes pels aranzels i les dels agricultors per les pedregades. L'Ajuntament de Barcelona incrementarà els controls i adverteix de conseqüències penals per la venda i distribució de productes derivats del cànnabis, com les llaminadures. El consistori s'empara en l'ordre ministerial que ho regula. El Premi Sant Jordi passa a ser el més ben dotat de la literatura catalana i el guanyador rebrà a partir d'ara 75.000 euros, on ha acordat la impulsora del Premi, Òmnium Cultural, i l'editorial Univers. El jurat es reserva el dret a poder seleccionar també una obra finalista. Els esports.
Marc-André Ter Stegen rep l'alta mèdica i entra a la convocatòria del Barça per jugar demà a la final de la Copa Masculina de Futbol. Feia 8 mesos que el porter blaugrana estava de baixa pel trencament total del tendó rotulià del genoll dret. El Barça de bàsquet juga a les 7 a la pista del Mònaco la segona jornada del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Els blaugranes van perdre el primer partit. I el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, millors temps per als germans Àlex i Marc Márquez a la primera sessió a la Lliga de Futbol Sala a 8:45, Palma-Barça.
I el temps, cel mig ennuvolat a les comarques de Barcelona i la Catalunya central, amb temperatura entre suau i fresca, més sol i alguns núvols prims a la resta del país. S'assoliran uns 25 graus o poc més a les Terres de l'Ebre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Després de mesos i mesos de parlar-vos de sequera i de restriccions en el consum d'aigua, les pluges i nevades d'aquesta primavera han capgirat la situació de tal manera que avui els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil ens expliquen els plans d'emergència i autoprotecció als embassaments de les conques internes. Les precipitacions continuades del març han situat gairebé el 70% ja la capacitat del pantà de Sau, una xifra que continuarà augmentant quan desgeli. L'embassament de Rialb està a prop del 99% i continua desembassant per facilitar les feines de reparació de l'esquerda, que fa uns dies, ahir també ho explicàvem, va aparèixer a la part superior de la paret. Ahir vam sentir els alcaldes de la zona demanant calma perquè asseguraven que no hi ha perill per la població, però des de fa una estona la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també està donant detalls d'aquests treballs de reparació que sabem que s'allargaran en principi dues setmanes si res no canvia. Anirem fins a Olot, a la Garrotxa, on l'Ajuntament vol fer una rehabilitació completa del seu nucli antic i ha fitxat l'arquitecta i exregidora de Ciutat Vella a l'Ajuntament de Barcelona, Itziar González. No només és un canvi que ha de solucionar problemes arquitectònics, sinó també cohesionar el barri on la gent hi ha de tornar a viure i que es tornin també a obrir els comerços. La mateixa arquitecta, la mateixa Itziar González, ha decidit anar a viure a Olot per poder treballar sobre el terreny i amb coneixement claríssim de causa. Arran de les reaccions a casa nostra sobre la mort del papa Francesc, hem anat a buscar quina és la radiografia de fidels a Catalunya i hem trobat que un 56% dels catalans es declaren catòlics, dades del baròmetre de religiositat del 2023. I la pujada més destacada la trobem en la franja d'edat dels joves, entre els 16 i els 36 anys, on l'augment és de 8 punts. El govern ho atribueix a la immigració. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Imma Matas, l'Aurora Guindo, molt contents de tornar-la a tenir en aquest programa, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs des de fa una estona, just al pantà de Seu, els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil estan explicant els plans d'emergència i d'autoprotecció als embassaments de les conques internes. Ja sabem que aquestes pluges de la primavera doncs, han fet créixer tots aquests embassaments. Pràcticament Seu està al 70% i és una xifra que continua augmentant doncs, quan comenci el desgel i, per tant, tota la neu que hi ha al Pirineu acabi sent aigua. També estem pendents dels treballs a l'embassament de Rialb, aquests treballs que s'estan fent per taponar la filtració detectada a la presa. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre confirma que la causa principal de la fuita es troba en el fet que el pantà ha passat d'estar durant molt de temps pràcticament sense aigua a assolir aquest any una cota màxima de gairebé el 100%. Per tant, aquesta hora d'entrada, que és on tenim les novetats, ens anem fins a peu de la presa, on hi tenim en Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
Hola, bon dia.
Aquí els operaris estan treballant per intentar doncs, taponar aquesta filtració. Exactament què estan fent?
Doncs els tècnics han fet fins ara 7 perforacions a la part alta, la corona de la presa, per una banda per localitzar la fuita i per l'altra per injectar ciment un cop es detecti per taponar-la. Esperen localitzar la filtració en breu, però això sí que ens han dit a peu de presa és que les feines per solucionar l'esquerda trigaran setmanes. Sentim Ramon Lúquez, director tècnic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Pues localizarlo primero y con una serie de productos, digamos, que reaccionan en contacto con el agua, unas resinas expansivas, intentar, digamos, hacer un tapón para que eso no, digamos, se corte. Y una vez esté cortado, pues haremos más inyecciones para rellenar y consolidar pues, toda la zona que a lo mejor pues, ha quedado un poco más debilitada.
Sembla que la fuita estaria en el contacte de la presa amb el terreny, però on perd cada cop menys aigua perquè va baixant la làmina i aquests dies perdia 400 litres per minut, ara ja són 350. Després, pel que fa a les causes, doncs ja ho apuntaves, sembla ser que tot apunta al fet que l'embassament hagi estat durant un temps bastant prolongat, pràcticament buit, i que ara estigui pràcticament ple al 100%. Aquesta seria la hipòtesi principal.
Este año pues, hemos tenido por suerte el embalse pues, bastante lleno, bastante tiempo, porque después de un periodo muy importante de sequía pues, hemos conseguido llenarlo y eso pues, es una de las causas, ¿no? Que cuanta más carga, cuanta más presión, más fácil es que el agua se busque pues, digamos, una salida. No es lo normal, por eso también hemos declarado el escenario, pues, porque no es deseable que una presa tenga filtraciones, pero no es ni mucho menos algo anormal digamos, que se produzcan estas situaciones.
Els treballs, per cert, tenen un pressupost de 500.000 euros. Sí que des de la presa de Riap, acompanyat del subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, han donat, han tornat a insistir en un missatge de tranquil·litat, no hi ha perill de col·lapse i que, per tant, la presa i la situació està controlada.
Doncs seguirem els treballs que sí estan fent. Gràcies, Pere. Joan, bon dia.
Bon dia.
El nucli antic d'Olot està en ple procés de rehabilitació. Hi ha edificis deteriorats, vells, buits, ha perdut població i comerços. És una iniciativa encarada a 5 anys vista. L'encàrrec s'ha fet a l'arquitecte Itziar González, l'exregidora de Ciutat Vella de Barcelona, que va denunciar una trama de corrupció de pisos turístics o que, entre d'altres, ha reformat la plaça Lesseps de la capital catalana. Per afrontar aquest projecte, l'arquitecte ha decidit instal·lar-se a viure a la capital de la Garrotxa. Doncs ens n'anem cap a Olot. Laia Claret, tinc entès que la intenció d'aquest, diguéssim, rentat de cara del nucli d'Olot no només té a veure amb l'arquitectura, oi?
Exacte, així mateix, bon dia. Primer de tot hem preguntat als veïns que hi viuen què necessita el nucli antic.
No sé, està molt degradat.
Què hi faria?
Obrir botigues, netejar, posar-hi llum i oferir pisos adequats, no coses tan rònecs com hi ha ara.
Està molt envellit, eh? Ja fa molts anys que ho estem dient. Jo sóc comerciant, a més, necessitem tots un canvi molt gran i veure ja si podem utilitzar totes aquestes cases que tenim, que no hi estan visquint ningú.
Itziar González té un objectiu molt clar: potenciar la cohesió de barri. I per fer-ho ha creat un espai cooperatiu on els veïns poden traslladar suggerències o demandes.
Faig una disciplina que l'he autonomenat arquitectura social perquè el que realment em mou és construir comunitat. La meva finalitat és construir ciutadania. He trobat una ciutadania molt amant del seu nucli, tot i el seu estat. Pensa que des que he obert l'espai cooperatiu, en 8 mesos han passat vora 600 persones.
Per l'alcalde Agustí Arbós, un luxe comptar amb González.
Ho ha tornat al seu projecte vital, ara mateix. Ara el seu projecte vital està centrat en aconseguir que aquesta regeneració funcioni.
I és que fa gairebé un any que la Itziar és una olotina més, viu aquí.
Amb aquesta ambició de complicitats no pots no estar aquí. No pots no estar a les festes d'altura. Quan vaig a la Teissa, a la cua, em diu: tu ets la noia del nucli antic, tu ets l'arquitecte, tu ets... Sí, sí. O quan vaig a comprar una botiga i poso el meu nom al mailing, i Itziar diu: ah, l'arquitecte basca. Dic, bueno, no.
Per poder desenvolupar el projecte, evidentment, cal modificar el POUM, però hi ha un altre punt clau a tramitar per González.
Potser l'eina més important és que delimitarem una àrea de conservació i rehabilitació, que és una figura que la llei preveu, per fer una inversió pública amb un teixit urbà privat, o sigui, amb les finques dels privats. I aquesta ens donarà la capacitat de que si en el procés de la regeneració alguna persona s'hi nega, i es nega i per tant no vol ni rebre ajuts ni fer res, l'Ajuntament podrà expropiar.
Una remodelació que pot arribar a costar fins a 25 milions d'euros.
D'aquests 25 milions d'euros que podríem arribar a necessitar, una part important hauria de venir de la Generalitat a través d'aquest pla de barris, una altra part important de l'Ajuntament i una tercera branca als agents privats, als inversors privats, als propietaris privats.
És una iniciativa vital engrescadora per González perquè, de fet, el seu primer projecte va ser aquí, Roda el Món, i torna a Olot.
El primer encàrrec em ve fer una rehabilitació al nucli antic d'Olot. Per tant, la meva primera obra en 28 anys és el nucli vell d'Olot. O sigui, jo esdevinc arquitecte amb aquesta primera obra. Llavors era de justícia que, bueno, ara que ja porto 30 anys d'ofici i amb tots els aprenentatges, li retornés a Olot la confiança primera que em va fer. Vull dir que li devia.
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà les inspeccions als establiments que venguin llaminadures fetes a partir de derivats del cànnabis. A partir d'ara tindrà una nova eina per sancionar, també per la via penal, després que el govern espanyol ha prohibit aquest tipus de productes. Estel Batet, Carles, bon dia.
Hola, bon dia. El consistori ha volgut llançar un missatge contundent a tots els que fan negoci amb aquest tipus de llaminadures, que no inclouen els actius del cànnabis, però sí derivats semisintètics que poden provocar efectes similars o fins i tot més intensos que els d'aquest estupefaent. El tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat què comporta aquesta ordre ministerial.
Aquesta ordre ens permet donar un pas més enllà de la via administrativa, possibilitant també la instrucció en via penal. I per poder iniciar aquests expedients, amb seguretat, hem demanat a la Fiscalia i al Ministeri un aclariment sobre quin tipus de productes o quantitats són suficients per motivar no ja l'acció administrativa, sinó l'acció penal.
L'Ajuntament té controlats a la ciutat un centenar de botigues canàbiques, també conegudes com a grow shops, però aquestes llaminadures també es venen en altres establiments, des de supermercats fins a comerços multivenda. La regidora de Salut, Marta Villanueva, celebrava l'ordre ministerial com una eina que els permetrà actuar de manera més contundent.
Les llaminadures estaven en una alegalitat, que passa que des de l'Agència de Salut Pública estàvem actuant perquè, com que eren considerats productes alimentaris, els productes alimentaris no poden tenir substàncies cannabinoides i aleshores era la nostra escletxa. Ara han passat a la il·legalitat i, per tant, són estupefaents.
En aquest últim any s'han fet una quarantena de controls i en una quarta part d'aquests s'ha requisat 3.600 productes.
En punt, un quart de dues. Moment per saber com tenim aquesta hora del divendres la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. A veure, doncs, a Barcelona, des de fa una estona, problemàtica, perquè continua la marxa lenta dels BTCs per protestar contra la nova llei de transports de viatgers. La protesta la convoca el Sindicat Lliure de Transport. Han començat el recorregut al carrer Numància amb Diagonal i acabaran a l'Avinguda Josep Tarradellas davant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Hi ha talls i desviaments, per tant, és problemàtica ara la circulació amb cues entre a la Diagonal entre plaça Reina Maria Cristina i plaça Francesc Macià i també hi ha problemes per circular al carrer Berlín. A més, els autobusos que passen per la zona, lògicament afectada, els estan desviant. Això d'una banda. També la Ronda Litoral es manté aturada del tot de forma a la Barceloneta, i Llobregat, això és per un vehicle variat. I a la resta de carreteres destaquem ara el pas alternatiu que es dona a la Nacional 260 a Guils de Cerdanya per un accident que hi ha hagut i l'eix transversal, la C25, que tot el dia, de moment, tot el matí, ha estat amb retenció a Manresa, sentit Vic, per unes obres. A la resta hi ha molts trams d'obres que, evidentment, poden alentir la marxa dels vehicles. I aquesta és la situació a hores d'ara.
Gràcies, Cèlia. I afegirem que Renfe interromprà el pas de trens durant algunes hores entre la nit de demà dissabte i el matí de diumenge a les línies R2 Nord, R11, R7 i R8 per obres d'adaptació a l'ample de via europeu a la Llagosta. Hi haurà autobusos per garantir la mobilitat durant aquest tall. A l'R2 Nord, el tram afectat és entre Sant Andreu i Mollet-Sant Fost. A l'R11, entre Sant Andreu i Mollet-Sant Fost i també entre Figueres i Portbou. A l'R7, el tram afectat és entre Cerdanyola i Cerdanyola Universitat. I a l'R8, entre Cerdanyola Universitat i Mollet-Sant Fost. Si voleu, podeu consultar els horaris de totes les afectacions i les alternatives de servei al web de Rodalies o a les estacions. I ens queda fer un cop d'ull a la situació i a la previsió especialment del temps per avui al cap de setmana amb en Dani Ramírez.
De moment, els núvols no acaben de marxar, tot i que la tendència és que s'obrin clarianes a molts sectors de l'àrea de Barcelona i poden quedar també en punts de la Catalunya central i del Prepirineu. Però vaja, tarda globalment assolellada, menys ennuvolada que no pas al mateix migdia. La temperatura es mantindrà suau o alta. Màximes de 20 a 25 en general. Destaquem que les Terres de l'Ebre o Pla de Lleida es poden superar aquests 24, 25, puntualment 26, i el prelitoral gironí superar també els 24 graus. Malgrat aquests núvols baixos, no preveiem precipitació, però sí que demà arriba un canvi de temps. La temperatura baixarà notablement a la tarda, nevaria al Pirineu al matí 2.200-2.400 metres, i a la tarda i al vespre baixaria cap als 1.800-1.900 metres, puntualment 1.700. Un dissabte que al matí ens portarà algunes pluges, a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Catalunya central, nord de Barcelona, fins al prelitoral, potser, interior de Girona. I a la tarda, atenció, perquè preveiem tempestes fortes que podrien anar davallant del Pirineu cap a la Catalunya central i al prelitoral, fins i tot l'àrea de Barcelona i de Girona. Quedarien al marge, segurament, les Terres de l'Ebre. Pluges que poden ser intenses, pluges fortes, de 20 a 40 litres. No descartem més de 50 litres a alguns sectors del Prepirineu. I, atenció, l'avís de pluja forta d'intensitat. Més de 20 litres per metre quadrat, mitja hora, al Ripollès. També a la Garrotxa, al Berguedà, a Osona i al Lluçanès. Però una tempesta pot deixar pedra o calamarsa, també, per exemple, en punts de la Segarra i la Noguera.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Doncs va, que ja tenim novetats sobre una de les qüestions que explicaven començar aquest Catalunya al dia, amb les reserves dels embassaments de les conques internes fregant ja el 70%, el Pantà de Sau estrena el primer pla d'emergències que s'implanta als embassaments de les conques internes de Catalunya. Aquests plans, previstos des de fa més de 30 anys, preveuen la instal·lació de sirenes d'alarma per ordenar l'evacuació de les zones inundables en cas que les preses col·lapsessin o no es poguessin controlar l'aigua que en surt. Per tant, marxem fins a l'embassament de Sau, on s'acaben de donar totes aquestes explicacions. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Com deia, Sau és el primer embassament que té a punt el pla d'emergència i les tres sirenes amb les que s'ha d'avisar la població en cas de perill ja funcionen. Aquesta és la prova que han fet fa poca estona, prèvia avís a la població, que només es tracta d'un test. Els plans d'emergència s'aniran implantant entre aquest any i el vinent als nous embassaments de les conques internes. Preveuen el que cal fer quan l'aigua pugi tant que comencin a haver-hi problemes. En un primer moment, els tècnics han d'observar si hi ha esquerdes, com la que s'ha detectat a Rialp, rebaixar si es pot el nivell de l'aigua o fer alguna obra per reduir pressió. Si les mesures correctores no funcionessin, s'activaria el nivell 2 de perill. I s'arriba al nivell 3 en casos com aquests que ens detallava Carlos Barbero, de l'Agència Catalana l'Anna de l'Aigua.
Una avinguda podria ser un escenari complicat i arribat a un extrem en què es veiés que allò evoluciona d'una forma greu, llavors el sistema està previst per poder disposar d'aquest avís a la població.
Quan sonin les sirenes, tres vegades durant 30 segons s'activa el pla d'evacuació de la població, a la que prèviament, com ja s'està fent aquí a Sau, s'han d'haver repartit fulletons explicatius amb els detalls del que cal fer en cas de perill. Álvaro González, de Protecció Civil, en recordava alguns dels procediments que hauria de fer la població i subratllava la importància d'actuar amb eficàcia els 30 minuts primers.
En aquest tipus d'input, aquest tipus d'avís, i hagin d'actuar de manera àgil i ràpida. També seria important doncs, evitar agafar vehicles per carreteres que puguin estar afectades, allunyar-se d'aquestes zones, reduir l'ús del mòbil, deixar-lo els canals oberts perquè hi ha l'ús imprescindible.
Aquí a Sau, l'aigua de la presa podria arribar a quatre municipis en cas que col·lapsés: Sant Hilari, Susqueda, Osor i Vilanova de Sau, però en cap dels casos la població viu a les zones inundables.
Doncs és un escenari nou que avui ens expliquen des de Sau. Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
Més coses. Els delictes s'han reduït un 8% a Barcelona el primer trimestre d'aquest any, seguint la inflexió a la baixa de l'any passat. Dels 41.000 fets delictius que s'han registrat a la ciutat, 35.000 van ser delictes contra el patrimoni. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, responent al líder municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí, que plantejava reprovar l'alcalde en el ple per la inseguretat.
Creiem que està plenament justificada la reprovació política de l'alcalde de Barcelona com a màxim responsable de la seguretat i la prevenció de la ciutat de Barcelona, perquè ha estat fins avui incapaç de donar resposta adequada a les necessitats de seguretat i convivència en aquests barris.
Amb les dades del primer trimestre d'enguany, hem reduït un 8% els delictes a la ciutat, el doble del que s'havia fet l'any passat. Això són resultats, senyor Martí. Per tant, jo li demano que torni a la política constructiva, que ajudi a la ciutat a sortir d'una situació que jo no negaré, però, si us plau, no faci el que altres faran millor o pitjor per la convivència d'aquesta ciutat.
La reprovació s'ha rebutjat amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra.
També aquest primer trimestre han baixat els delictes a Esplugues de Llobregat després d'un repunt a finals de l'any passat, quan van pujar sobretot els robatoris amb força a l'interior dels vehicles. Són les principals dades de la Junta Local de Seguretat reunida aquest matí a Esplugues. David Àngela.
Hola, bon dia. En el que portem d'any, els delictes a Esplugues de Llobregat han baixat d'un 8,4% respecte al trimestre anterior del 2024, una xifra que s'ha de contextualitzar tenint en compte que a finals d'aquell any, del 24, els delictes en aquest municipi del Baix Llobregat van créixer un 6%. L'alcalde, Eduard Sanz, assegura que Esplugues és una ciutat segura i que aquest increment ha sigut un fet puntual.
Esplugues, que és una ciutat segura, que és una ciutat tranquil·la, que tenim
un índex delictiu que és baix, eh? Doncs també és veritat que això respon, o entenem que respon a un moment puntual, a un creixement puntual d'un tipus de delicte, perquè no es mantingut en el temps. Ni tan sols tot l'any 2024 va ser un delicte mantingut en el temps. Per tant, i crec que el que hem de fer i el que fem des de la policia local, els cossos de Mossos d'Esquadra, és donar resposta a aquest increment puntual i, per tant, el que hem fet és que disminueixi de forma molt important respecte al que havíem tingut precisament amb l'actuació i la coordinació policial. No?
Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que Mossos disposa de protocols per controlar el moviment delinqüencial entre els municipis metropolitans.
Des del punt de vista policial, com bé sap, estem treballant amb una estratègia que és la del Pla Campai, que permet superar els límits municipals amb intervencions conjuntes contra la multireincidència perquè no es produeixi el fenomen de si fas pressió policial en un municipi, ràpidament es trasllada cap a l'altre. Aquesta és l'orientació amb la qual estem treballant des del departament, és a dir, fer dispositius conjunts, amplis dispositius policials de saturació que permetin doncs, que no es produeixi aquest efecte de traslladar-se, no?, la delinqüència d'un municipi a altre.
D'altra banda, segons l'alcalde d'Esplugues, els serveis de l'Ajuntament han atès aquesta nit 23 persones desallotjades ahir de Can Cervera. 14 han dormit al centre d'urgències i emergències socials. La resta han pernoctat els habitatges alternatius escollits per ells mateixos.
I la policia espanyola ha expulsat 24 ciutadans estrangers amb nombrosos antecedents policials que actuaven a Barcelona, precisament, i l'àrea metropolitana. Aquest grup d'expulsats acumulaven més de 200 detencions per delictes greus, com ara homicidi, agressió sexual i robatoris amb violència. En l'operatiu hi han participat personal de la Brigada d'Estrangeria de Barcelona i les comissaries locals de Cornellà, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa i Sant Adrià de Besòs. Un quart i mig de dues. Tarragona vol potenciar l'ús del català als comerços de la ciutat. S'ha presentat la campanya Parlem-nos en català, destinada a establiments d'hostaleria i restauració, per intentar revertir unes xifres que diuen que només el 30% dels comerços tarragonins utilitzen el català. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Com neix aquesta campanya?
Doncs l'acció s'emmarca en un pla per promoure l'ús de la llengua al comerç i garantir el dret de poder ser atès en català, que s'ha dissenyat des del Consorci per la Normalització Lingüística a l'Ajuntament de Tarragona. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, explica com va néixer la iniciativa.
Ara fa uns 10 mesos van venir a presentar les dades de l'estudi Ofercat i que mostraven un retrocés de l'ús del català. I en aquella ocasió vam poder-ne parlar. Vam parlar-ne amb les conselleres que avui ens acompanyen i vam constatar la necessitat d'actuar conjuntament en aquest terreny.
Per ara, amb la campanya es visitaran uns 200 petits comerços i establiments de restauració del centre de la ciutat. La regidora de Comerç, Montse Dan, explica com es treballarà.
La campanya s'inicia amb un pla de visites als locals que en formaran part per tal de treballar-hi conjuntament i així detectar l'ús del català, sensibilitzar sobre la seva importància de fer-ho i informar de tots els serveis que es disposa a la nostra oficina municipal, l'OFICAT i el Centre de Normalització Lingüística. En una segona fase s'executaran les necessitats detectades en la primera fase.
La iniciativa, que també preveu fer cursos de català pels treballadors i treballadores d'aquests establiments, de moment es durà a terme des d'ara fins a finals d'any.
Interessos oposats entre caçadors i pagesos pel pla que prepara el govern per controlar la població de senglars al massís de Roca Corba, al Gironès. Els pagesos demanen matar els senglars que entren als seus camps. Els caçadors ho entenen, però no volen que això s'estengui perquè, diu, els dificultaria la caça. Núria Pereira, quins interessos defensa cadascú?
Hola, bon dia. Doncs hem parlat amb el portaveu al Gironès La Selva d'Unió de Pagesos, Vicenç Armengol, i critica que no es cacen prou senglars perquè els continuen destrossant els cultius. Sobretot lamenta el Catalunya al Dia la situació a l'àrea privada de caça de Canet d'Adri.
El que demanem als pagesos és defensar un lladre que ens està robant cada nit als nostres camps. Això, els caçadors, si no hi ha autorització del departament, no hi poden anar, igual que els pagesos, perquè això passa aquí, Canet, passen de llarg, no els maten al porc. És femella, no li tirem. Ha arribat un punt que el caçador vol tenir porcs i vol disfrutar.
El president d'aquesta àrea, Toni Bossacoma, entén que els pagesos puguin matar els senglars als seus terrenys, però davant les crítiques i en declaracions d'aquesta emissora, defensa que en cacen menys perquè n'hi ha menys.
Si hi ha un senglar dintre els seus camps, el poden matar-lo amb esperes nocturnes. I d'aquesta forma defensen els seus camps. A Canet d'Adri matem els senglars, que matem normalment cada any, que matem bastants, menys aquest any, que serà molt menys, perquè enreçadament a totes les àrees de caça han baixat la densitat i també han reduït el dany, que aquest any no hi ha danys.
Els pagesos, per tot plegat, han presentat al·legacions al pla que prepara la Generalitat per tal de poder matar els senglars i no dependre dels caçadors. La Generalitat vol fer un pla concret en aquesta zona perquè ha detectat problemes. Segons el president de la Territorial a Girona de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona, creuen que un problema en una zona puntual no hauria d'afectar una dotzena d'àrees privades de caça, que és el que contempla el pla. També hi han presentat, per tant, al·legacions perquè creu que es dificultarà la caça.
Sí que s'ha detectat en llocs donant permisos sense haver un pla de control als pagesos perquè defensin els seus conreus, i llavors quan els titulars de l'APC van a fer les batudes corresponents, la veritat és que no troben els senglars a la zona a què ells van a fer la batuda.
A principis d'any, el Departament d'Agricultura calculava que la demarcació de Girona hi ha entre un 20 i un 40% menys de senglars. El portaveu d'Unió de Pagesos afirma, però, que concretament a Roca Corba van en augment.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El 56% dels catalans es declaren catòlics, 4 punts més que el 2014, segons les dades, les últimes dades del baròmetre de religiositat, que és del 2023. Aquest creixement es duplica entre els joves de 16 a 36 anys, tot i que el perfil de la persona catòlica és el d'una dona de més de 65 anys, Marriera.
El director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, atribueix la pujada en bona part al factor migratori, ja que, tot i que a Europa el nombre de creients va a la baixa, a la resta del món pugen. A més, remarca que una cosa és identificar-se amb una religió i l'altra és ser practicant. Són declaracions a Catalunya Informació.
Hi ha un cert ressorgiment de la qüestió religiosa entre els joves. El que passa que en les preguntes que fem en la baròmetre de la religió són preguntes que parlen de la identitat, no necessàriament de la pràctica. I aquí hi ha una petita diferència important, perquè després quan preguntes als catòlics, però vostès creuen en Déu, la mirada diuen que no. Per tant, no hem d'entendre tant una correlació respecte a la qüestió doctrinal o fins i tot de pràctica, sinó la identitat.
Per Ramon Bassas, el papa Francesc va saber connectar amb els joves i ara el perfil dels creients és cada vegada més variat.
Avui la identitat catòlica no és una identitat compacta. Fa molts anys, si tu parlaves d'un catòlic ja sabies quina orientació sexual tenia, gairebé què votava, quines pautes tenien molts altres temes, no? En canvi, avui això és absolutament impossible. No saps cap d'aquestes coses. Per què? Perquè les identitats són molt més flexibles en aquest moment i això s'expressa molt bé amb els joves.
El director d'Afers Religiosos també destaca la importància del paper de les dones, que representen el 62% de les persones que es declaren catòliques, una creença amb la qual s'identifiquen prop del 83% de les persones que tenen més de 65 anys.
El govern socialista de l'Ajuntament de Lleida obre la porta a recuperar la presència de pubilles i hereus a la Festa Major, que van desaparèixer fa 6 anys en l'anterior mandat, que era d'Esquerra. Inicialment van plantejar reconvertir i actualitzar aquestes figures amb la tria de 4 joves denominats referents de Lleida, una proposta, però, que no ha agradat gens a les associacions veïnals i al grup de Junts, que avui ha presentat una moció al ple municipal per exigir que Lleida torni a tenir pubilles i incorpori els hereus. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I la moció ha prosperat perquè finalment els socialistes hi han donat suport.
Sí, s'han sumat també els vots de PP i Vox, que sorprenentment han defensat a capa i espasa els hereus i les pubilles, de manera que els únics que hi han votat en contra són Esquerra i el Comú. En tot cas, l'equip de govern podríem dir que ha estat força ambigu. El PSC defensa la seva proposta inicial, la de substituir les figures tradicionals per una versió actualitzada, que són 4 joves d'entre 18 i 25 anys, arrelats a Lleida i amb un talent o trajectòria destacada, però obren la porta que aquests joves decideixin què volen ser. Xavier Blanco és el regidor de festes.
Per què no acabi sent tal qual pubilles i hereus, però necessitem una mica la complicitat dels joves i que ells treballin i s'involucrin en aquest projecte perquè sabíem que estava en baixada.
En tot cas, la portaveu de Junts, Violant Cervera, adverteix que la seva aposta és ferma.
I nosaltres sí, volem que es mantingui la figura de les pubilles i dels hereus, amb els seus vestits tradicionals, donant-los-hi l'amplitud de mires i de protagonisme que vulgui.
I avui s'ha recordat quan el 2019 l'anterior govern liderat pels republicans va suprimir les pubilles i els hereus per considerar-les anacròniques i poc representatives de la joventut actual. El PSC s'hi va mostrar totalment en contra i es va comprometre a recuperar-les. Des d'Esquerra avui han remarcat que el pubillatge tradicional no és una demanda de la ciutat. Sigui com sigui, aquesta pròxima festa major de maig, que serà al voltant de l'11 de maig, no hi haurà encara aquestes figures. Veurem què passarà els pròxims anys.
A veure què passa. Gràcies, Estela. Bon dia.
Fins ara.
Comencen els treballs per netejar i renaturalitzar la llera del riu Francolí a l'Espluga, a la Conca de Barberà. S'estan retirant les canyes americanes, una espècie, per cert, invasora, per evitar que futures riuades generin inundacions riu avall. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De fet, fa temps que es demanava una acció com aquesta.
Sí, sí, era una reivindicació històrica del municipi des de la riuada del 2019, la més forta que hi ha hagut últimament. Canyes, arbres arrencats i brutícia es van acumular als ponts i van fer que alguns es col·lapsessin. Veïns i l'Ajuntament demanaven retirar les canyes, els canyars, que ocupen bona part del paisatge de la llera del Francolí. David Sáez és el regidor de Medi Ambient de l'Espluga de Francolí.
Hi ha molta gent que ens ho està reclamant, ens va costar, com sabeu, l'Ajuntament no podien fer inversions, i gràcies al treball conjunt de Prodisca i l'Ajuntament, subvencionat aquests 25.000 euros per la Diputació, doncs podrem fer una actuació que ens pugui quedar al riu més maco del que tenim ara.
Els treballs els fa, com sentíem, a Prodisca, que és una entitat que integra laboralment treballadors amb diversitat funcional. Miquel Àngel Vidal, responsable del servei de jardineria de l'empresa, detalla que a la zona també s'hi plantaran arbustos autòctons en lloc dels arbres per evitar així més problemes aigües avall.
Bàsicament arbustos. No plantarem arbres perquè hi ha el problema de que els arbres creixen i després taponen els ponts, i amb l'extracció de la canya, aquesta part d'aquí dalt, és exactament el mateix. Traiem tota la canya o es tritura o es trasllada a la deixalleria, i eliminem també molta canya que pot anar a embossar ponts més avall.
Les feines s'allargaran fins al setembre en un projecte que també preveu un manteniment continu.
Gràcies, Manel. Fins ara.
Bon dia.
Doncs en uns llocs que es neteja per tenir-ho tot més net i evitar problemes majors, i en d'altres que hi van espècies que no toquen. Els agents rurals denuncien l'augment d'espècies invasores a les aigües del Pirineu. L'últim cas, la presència del rútil. Es tracta d'un peix invasor trobat al pantà de Sant Antoni i al canal de Gavet, que causa greus danys a l'ecosistema. Anem fins al Pallars Jussà. Pau Rovira, què se'n sap d'aquest peix i, sobretot, quina solució hi ha?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, a veure, el rútil, també anomenat madrilleta verda, és una espècie exòtica present a Catalunya, però fins ara no havia arribat a aquesta zona. Els agents rurals, però, han detectat la presència d'aquest peix invasor al pantà de Sant Antoni i també al canal de Gavet. Ens ho ha explicat Neus Baguer, agent rural i encarregada d'aquesta investigació.
Vam inspeccionar tot el canal i vam identificar de quines espècies es tractava. Llavors vam veure que hi havia brema blanca, que és un peix invasor que sí que tenim constància d'estar en aquest embassament, però també vam detectar el rútil, que és el que encara no havíem detectat a la comarca del Pallars Jussà.
El rútil és un peix originari d'Europa Central, introduït a l'estany de Banyoles cap als anys 90 per a la pesca recreativa i, sobretot, per alimentar depredadors, altres peixos. Tot i aquest ús, té un impacte molt negatiu sobre l'ecosistema, ja que altera l'hàbitat, destrueix la vegetació subaquàtica i, a més, competeix amb espècies autòctones. Pel que fa a la solució, doncs, eliminar-lo és ben complicat.
Una vegada aquests individus són introduïts al medi, estem parlant de masses d'aigua que són molt grans, com són els embassaments, i pràcticament és impossible revertir la situació. Són embassaments molt grans que, bé, s'hauria de dur a terme, per exemple, en alguns casos, com ara ha passat amb sequera, que han baixat tant el nivell dels embassaments, com va passar a l'embassament de Sau, que es va fer un rescat de peixos. Malgrat la mala situació que comporta la sequera, és una oportunitat per intentar erradicar aquestes espècies exòtiques.
Des d'agents rurals asseguren que en faran seguiment i recorden que introduir espècies exòtiques és un delicte mediambiental molt greu.
Dos quarts i mig de dues, des d'avui ja es poden fer els exàmens de conduir a Olot, a la Garrotxa. Això permetrà que els alumnes no s'hagin de desplaçar fins a Girona per fer les proves de la Direcció General de Trànsit. Fèlix Martín, quanta gent en pot sortir beneficiada?
Doncs poden ser més de 2.300, si tenint en compte que aquest és el nombre de persones que es van examinar l'any passat i que venien d'autoescoles d'Olot. Tots són avantatges, ha dit aquest matí des d'Olot mateix el director general de Trànsit, Pere Navarro.
2.360 proves varen fer aquí a Olot, amb la qual tot això són viatges que estalviem al ciutadà de tenir que anar a Girona. És menys consum de combustible, menys emissions, menys riscos d'accidents. Tots són avantatges.
Gràcies a un conveni entre la DGT, el Servei Català de Trànsit, l'Ajuntament d'Olot i les autoescoles, els exàmens teòrics es poden fer des d'avui a la capital de la Garrotxa. Els principals beneficiaris, doncs, els alumnes, evidentment. En sentim dues, la Martina i la Marta.
Penso que està molt millor fer-ho aquí a Olot, ja que ho tenim més a prop de casa i no ens hem desplaçar a Girona.
Penso el mateix, que ja era hora que posessin algú aquí a Olot. Jo penso que Olot està una mica mal comunicat, així que tenir el carnet és fonamental per moure't i ser independent.
Olot s'afegeix a Ripoll, la primera població de la demarcació, on des del dia 24 de febrer també es poden fer aquests exàmens teòrics del permís de conduir. Des de l'executiva de les autoescoles de Girona, han aprofitat l'estrena aquest matí també per denunciar la falta d'examinadors pràctics.
El Berguedà avui arrenca amb una xifra rècord de participants, Firhàbitat, la Fira de Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica, i trobem 65 empreses. L'edició que s'allarga fins diumenge posa el focus en la descarbonització i els biomaterials, la vinculació entre la salut i la construcció, la necessitat d'allunyar-nos dels químics per potenciar aquells materials més naturals. Anem a aviar, Nati Adell, alguna novetat a destacar de la Fira?
Hola, bon dia. Doncs sí, es farà una prova de foc amb diferents sistemes constructius ecològics. Es cremarà un mòdul fet expressament per l'ocasió per demostrar que els materials sostenibles poden ser tan o més eficients davant les flames que els convencionals. Hi participen el Gremi de la Fusta i el Moble i els bombers, Lluís Fernández, cap del cos a Berga.
La idea de que la fusta i aquests materials afavoreixen l'incendi a vegades no és del tot correcte. Dependrà del que seria el revestiment, el tractament que tingui. I això és un canvi que estem veient els bombers a l'hora d'extingir un incendi, en el que els materials nobles es comporten molt més bé que els materials tractats amb vernissos econòmics i els mobles baratos.
La directora de Firhàbitat, la Rosa Prat, alerta sobre la necessitat de canviar de xip i apostar per materials més sostenibles, no només per seguretat, sinó també per salut.
Passem un 80 o 90% del nostre temps en espais interiors i estem fent servir masses químics i no estem fent servir prous materials naturals. Aquí el que volem és visibilitzar aquests materials i veure que es poden fer servir en reformes i en construcció d'obra nova i, per tant, podem fer-ho millor. Estem a les portes d'una reconversió del sector. Com sempre, anem tard i ens hem de posar les piles.
Europa s'ha marcat el 2050 com a data límit perquè l'emissió de carboni dels edificis de nova construcció sigui zero. Per això, a partir del 2030, tot el que es faci de nou haurà d'anar acompanyat d'una declaració d'emissions per començar a reduir-les. Tot això farà que el sector es vegi obligat a fer un canvi. Bea de Diego és arquitecta de Green Building Council, l'associació de referència a nivell estatal en la transformació del sector cap a edificis més sostenibles.
Són productes que tradicionalment s'han fet servir, però ara és l'oportunitat de tornar a posar-los en valor i, de fet, aconseguir tecnificar-los o industrialitzar-los d'alguna manera perquè puguin aplicar-se d'una manera més generalitzada, també. Per tant, per això dic que és una oportunitat per la innovació i la millora de la competitivitat del sector.
Firhàbitat serà des d'avui durant 3 dies un punt de trobada pel sector de la bioconstrucció. S'han programat xerrades, taules rodones i tallers per a tots els públics.
La Universitat de Lleida ha sigut la primera a acollir avui les jornades Recer Kids, un projecte de recerca científica que acosta als alumnes de 5è i 6è de primària al món universitari. Enguany, en la seva 9a edició, més de 2.500 alumnes d'arreu del país han investigat sobre els materials semiconductors. Gala Benet, quant temps fa que preparen tots aquests alumnes?
Des del gener, 2.500 alumnes de 5è i 6è de més de 69 escoles d'arreu del país han estat investigant els semiconductors i tot el que aquests materials aporten a la societat. Es tracta d'un treball a l'aula compartit amb la universitat perquè una vegada treballada la recerca durant tot un trimestre, 800 alumnes presenten les seves propostes en una de les 5 universitats catalanes participants i exposen un pòster amb els resultats de la investigació i tenen l'oportunitat de comentar-los amb la resta de companys. Avui ha estat el torn de la Universitat de Lleida, on hi han participat uns 100 alumnes de 6 escoles de la demarcació. Així han viscut l'experiència.
Molt divertida.
Molt divertida.
Molt emocionant.
Més
divertida que fer classe.
Òbviament. Òbviament que sí, perquè és algo que disfrutes i aprens coses noves que no sabies.
És una jornada que, segons la directora de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UDL, Marina Laplana, fomenta les ganes d'investigar a l'alumnat.
És una activitat que pretén fomentar les vocacions científiques en aquest jovent, no? Que són els futurs investigadors, i doncs despertar en ells aquesta curiositat, aquest esperit crític que els porti el dia de demà o bé a estudiar carreres científiques, o bé simplement a preguntar-se doncs coses en la vida, no? I ser una mica més crítics en tot el que es vagin trobant.
Com posar plaques solars a la teulada de l'escola o plantejar-se si les instal·lacions del centre són prou eficients? Són algunes de les qüestions que s'ha preguntat l'alumnat.
Un minut i tres quarts de dues. A veure, pels més boomers, alguna vegada heu dit allò de a mi plim? Doncs bé, Plim era un refresc dolç i afruitat autòcton de la capital del Baix Camp. Va desaparèixer fa una dècada arran d'una disputa legal entre el propietari de la marca i l'empresa productora. Doncs bé, ara Reus ha decidit recuperar aquest Plim. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quan sortirà a la venda?
Doncs calculen que al maig, de fet la presentació oficial es farà el 31 de maig als jardins de l'estació etnològica de Reus, on s'ha reservat també un espai per explicar la història d'aquest refresc tan particular. La recuperació d'aquesta beguda, que forma part de l'imaginari col·lectiu de Reus, té una part de negoci i una dosi molt important de nostàlgia. Ha estat possible gràcies a l'acord que han tancat la nova empresa, Reus Plim SL, i el propietari de la marca, Matías Olesti. Gerard Llaurador, de Reus Plim, diu que la beguda s'ha adaptat a les noves tendències.
Plim és un fet identitari de la ciutat. Volem presentar un nou Plim renovat, que segueix amb l'esperit de sempre, però amb més fruita, més intens, més persistent, més fresc. És un nou Plim sense sucre. Hem volgut fer una beguda més moderna, més apta pels nous temps.
El Plim el va crear Gili S.A. l'any 1928. La tradició oral vincula el nom a l'expressió a mi Plim. És imprescindible per fer el masclet, un combinat amb vermut negre de Reus, que s'ha convertit en la beguda oficial de les festes majors de la ciutat. Matías Olesti va comprar la marca l'any 2000 amb l'objectiu de mantenir-la viva. El 2014, però, l'empresa que fabricava la beguda, Sanmi, va deixar de pagar els cànons acordats i el nom va desaparèixer. Tot i això, cal tenir present que Sanmi ha seguit produint una beguda molt similar, però sota una altra marca. Olesti ara està satisfet que el Plim torni amb el nom original.
La primera sensació ha sigut d'il·lusió, perquè hem retrobat una situació que, malgrat que existia i estava a la ment i al coneixement i al record de tots els reusencs, faltava la peça fonamental de poder accedir al producte.
Bé, de moment es produiran 10.000 ampolles pels restaurants i 20.000 llaunes més que es vendran en comerços i per internet.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
A Lleida, una vintena d'obres d'art contemporani del fons de la Fundació Soriguer entren al Museu de Lleida per conversar amb el patrimoni històric i artístic. Jaume Plensa, al costat de restes prehistòriques, o Miquel Barceló, inspirant-se en l'art rupestre del Cogul. L'exposició, que es diu Origen, es podrà veure fins al gener. Noelia Casellas, el títol ja ens dona moltes pistes del que es vol transmetre.
Sí, Marta, bon dia. Tot i que té un doble sentit, això ho ha explicat Anna Vallès, presidenta de Soriguer.
Per una banda, l'origen de la col·lecció Soriguer, que és aquí a Lleida, i també l'origen com a font d'inspiració i de concepte també dels artistes contemporanis amb l'art antic, l'art anterior.
L'exposició la formen una vintena de peces contemporànies de Soriguer que anem trobant al llarg del recorregut del museu.
Noelia, tu ja ho has vist? Funciona aquest diàleg entre art contemporani i històric?
Totalment, i funciona sense la necessitat de massa guia, de massa explicació. Per posar-vos un exemple, hi trobem una obra de pintura enorme de Miquel Barceló. La tela simula les parets d'una cova i ens aboca a l'art rupestre. I al costat, la recreació de les pintures de la Roca dels Moros del Cogul. I en un altre punt, un cap de Jaume Plensa, no dels més coneguts, que passa completament desapercebut entre restes dominits prehistòrics. I és que l'art, d'ara o d'abans, té molts punts en comú. Clara Arbués és la directora del Museu de Lleida.
Comunicar i entendre que l'art té ressonàncies, no?, entre el passat i el present, i que al final la creació i l'obra pictòrica i artística sempre van caminada al mateix, no?, a parlar de la humanitat. que és al final la nostra essència.
L'única peça que trobem sola a la sala d'exposicions temporals és una instal·lació feta a partir d'una projecció del britànic Matt Collishaw. També hi trobem peces d'Anselm Kiefer, Liza Lowe o Bill Viola, entre d'altres.
I ara som aquí, de camí cap a no sabem què. Els quatre intermitents encesos condueixen com un boig.
Són Marta Marco i Joan Carreras, que protagonitzen Cor dels amants, de Tiago Rodríguez, que s'estrena avui al Lliure de Gràcia a Barcelona. És el primer text de l'actual director del Festival d'Avinyó i ara n'ha fet una nova versió, Montse Camps.
Carreras i Marco es posen en la pell d'una parella que s'enfronta a una situació de vida o mort. Cada amant presenta de manera simultània la seva versió dels fets, que suposa un repte pels actors, com confessa Joan Carreras.
Ha sigut segurament de les peces que més ens ha costat estudiar a la vida, perquè, clar, perquè per trobar una certa llibertat amb una partitura tan estricta, on va des de la polifonia absoluta a la cacofonia més absoluta, amb aquesta diferència de registres també necessita d'una complexitat i d'una concentració que és meravellosa i és un gir més com a exercici, no? I aquesta complexa simplicitat és el que el fa una peça única, no?
L'espectacle parla sobre el pas del temps i els seus efectes en l'amor, en l'altre i també en el fet mateix de fer teatre. L'obra, traduïda per Cristina Genevat, es representa en català, un factor clau per a Tiago Rodríguez, que la va escriure el 2007 i la va acabar de manera definitiva el 2020, després de fer alguns retocs.
Debo confesar que después de hacerlo en francés y en griego, que me gustó muchísimo, en catalán estoy en casa. Es muy raro porque no hablo la lengua, pero estoy en casa escuchando la lengua. Y eso habla de nosotros.
Cor dels amants es podrà veure fins al 25 de maig al Lliure de Gràcia.
Solsona recupera demà l'emblemàtic cinema París, l'únic de la ciutat, 5 anys després que tanqués les portes. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Ho tenen tot a punt?
Doncs mira, sóc aquí al pati de butaques i ja gairebé només hi falten els espectadors i les crispetes. El nou equip del cinema ho està acabant d'enllestir tot per tornar a pujar la persiana del cinema París, oberta el 1964 i tancat, com deies, fa 5 anys amb l'esclat de la pandèmia. Serà un equip format per uns 150 voluntaris de l'Associació d'Amics i Amigues del Cine París. El seu president, el Martí Abella, ens ho explicava així.
Creiem que podem ser una mica un model a seguir amb alguns dels molts cines que Catalunya hi ha amb les mateixes circumstàncies en què s'ha trobat el cine París. I això és simplement organitzar la societat civil amb una associació, en el nostre cas, que sigui capaç de recuperar el cinema amb tota la seva ambició, diguem.
Demà serà la primera sessió, s'estrenen amb un clàssic, Casablanca, amb la picada d'ullet al nom de la sala, per la cita de Humphrey Bogart de Sempre ens quedarà a París. Però a partir de diumenge ja comencen les projeccions comercials i ho faran amb Wolfgang, tot un èxit del cinema català d'aquest any. També és una declaració d'intencions.
El nostre compromís és programar tot el que puguem en català, directe, doblat o amb subtítols. I si no, farem el que puguem, no? Però si hi ha l'opció i ens hem d'esperar per el que sigui a tenir-la, ens esperarem.
La setmana que ve, per exemple, han programat Per a Nostra i també tenen prevista molta programació infantil perquè els més joves, diuen, són els que més han trobat a faltar al cinema Solsona tots aquests anys.
Doncs també fan cinema ara a Pujal, a La Noia. Ha estat la iniciativa d'un grup de veïns que, amb el suport de l'Ajuntament, ha engegat el projecte anomenat Cinema Rural Comunitari per acostar la cultura als nuclis poc poblats i no haver-se de desplaçar 50 quilòmetres fins al cinema més proper. Montse Gener Riba, i la primera projecció ha estat un èxit perquè si Pujal té uns 200 habitants, quants n'hi havia a la sessió inaugural?
Doncs més de 200. O hi van anar tots els habitants del poble, i van portar amics, o hi van anar gent de fora. Van acabar arreplegant cadires pel poble per poder seure tots. Ens ho ha explicat un dels impulsors, Lluís Vallvé.
Hi havia de tot. Hi havia infants, hi havia joves, hi havia gent gran. A veure, en general, bastanta gent gran, perquè al poble estem bastant envellits, diguem. Però és que hi era tothom.
En aquesta inauguració hi van projectar el 47. Hi va anar el director de la pel·lícula, Marcel Barrena. El cas és que a Pujal no hi ha serveis. Així que els veïns, amb el suport de l'Ajuntament, s'han organitzat per veure com poden millorar molts aspectes de les seves vides, també aquest.
Ens semblava que teníem el cinema massa lluny i és una manera de portar la cultura a prop, però a més fet de forma intergeneracional i pot ajudar a combatre les soledats no volgudes. I a més ens permet, en un municipi com el de Pujal, que té 5 nuclis que no conviuen perquè estem distants, seria un espai de retrobada i de cohesió municipal. De moment només hi ha un local gros que hi capiguem, però es preveu que hi haurà un equip mòbil que podrà desplaçar-se als diferents nuclis per fer cinema a la fresca a l'estiu a cada un dels nuclis.
Sempre hi afegiran un convidat, un cinefòrum o un sopar per oferir un atractiu afegit. El cine es farà dues vegades al mes i es preveu que de tant en tant hi hagi pel·lícules d'estrena. Val 3 euros per sessió o 20 euros tot l'any.
I ara parlem d'un aniversari, perquè tal dia com avui fa 100 anys a Sant Martí de Maldà es fundava la Coral L'Arc de Sant Martí. L'entitat va néixer com un cor de veus masculines, però s'ha convertit avui en dia en un punt de trobada de diferents generacions d'aquest petit poble de l'Urgell, que només té 600 habitants. I diem que és un punt de trobada perquè els cantants van des dels 10 fins als 90 anys. I abans dels esports, encara us direm que l'encesa de l'enllumenat a les 9 d'aquest vespre marcarà l'inici de la Fira d'Abril a Catalunya, que fins al 4 de maig es fa al Parc del Fòrum i per primera vegada té una entrada de 3 euros. La FECAC justifica la mesura per garantir la seguretat i la mobilitat a l'esdeveniment, que les últimes edicions ha rebut al voltant d'1.200.000 visitants.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. És innegable que l'atenció esportiva del cap de setmana ja se centra en la final de Copa de demà entre el Barça i el Madrid a Sevilla. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
L'expedició blaugrana va de camí a la capital andalusa i amb una novetat esperada.
La de Marc-André Ter Stegen, el porter alemany i capità, ha rebut l'alta mèdica aquest matí després de 8 mesos de baixa per un trencament del tendó rotulià del genoll dret. El Madrid tenen la baixa assegurada Camavinga amb un trencament del tendó de l'adductor esquerre i el dubte d'Alaba. En canvi, Mbappé i Mendy tenen moltes opcions d'entrar a la convocatòria. Aquest vespre ja sortiran els 18 autocars organitzats pel Barça per als socis i penyistes. Demà faran 8 trens cap a Sevilla. A la ciutat sevillana s'hi esperen 26.000 seguidors culers. D'altra banda, i fora de la Copa, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el pla urbanístic per rehabilitar l'antiga Masia, que serà la seu social del club. Hi ha veïns que denuncien irregularitats en les obres, però el club blaugrana ja té el permís per executar el projecte.
A la final de Copa de demà provoca que aquest cap de setmana no juguin partits de Lliga, però aquesta aturada l'aprofitaran l'Espanyol i el Villarreal per recuperar el partit pendent de la 26a jornada.
Serà diumenge, demà passat, a l'estadi de la Ceràmica. L'Espanyol ocupa la 13a posició amb 39 punts, 7 per sobre del descens i a 5 de les places d'accés a Europa. El conjunt groguet està immers en la lluita per entrar en zona de Champions. Ara 6è amb 52 punts, a 2 del Betis. L'extrem blanquiblau Antonio Roca no vol confiança, tot i la bona dinàmica de l'equip de 5 partits seguits sense perdre.
Sí que és cert que, bueno, és inevitable, no?, mirar tant la classificació com la puntuació, però fins que jo no vegi, tant jo com tots els meus companys i el cos tècnic, fins que no veiem que estem matemàticament salvats, no haurem assolit l'objectiu.
El Girona, en canvi, no abandona la zona baixa de la classificació. Ahir va punxar el camp del Leganés, el penúltim, al deixar-se empatar al descompte un partit que tenia guanyat amb un gol d'Estuani a la segona part i jugant contra 10 jugadors durant 70 minuts. El Girona el trobem a la 16a posició amb 35 punts, 3 per sobre del descens que marquen les Palmes, però ja són 11 les jornades seguides sense guanyar del conjunt gironí.
A l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça torna a jugar a la pista del Mònaco.
Segona oportunitat dels blaugranes per tenir el factor pista a favor. A les 7 es juga el segon partit del play-off de quarts de final. El primer partit, jugat dimecres, derrota blaugrana. El base Tomas Satoranski pensa que l'equip ha de jugar amb més calma i el tècnic Joan Peñarroya afegeix que han de pujar la intensitat.
Vam tindre problemes amb el nostre atac per la seva defensa agressiva i segurament nosaltres a darrere no vam estar amb el to físic i amb el to de contactes que requeria el partit. Ho hem analitzat i esperem i estem convençuts que demà serà diferent.
Aquest partit començarà a les 7 i el podreu seguir la transmissió de l'Eurolliga al Tot Gira de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també jugarà l'Olympiacos Madrid. Els grecs van guanyar el primer partit i a la Lliga Femenina, jugats ahir el primer partit de quarts, Joventut 60, València 64 i Ferrol 60, Unigirona 71. Diumenge es jugaran els segons partits de l'eliminatòria.
I pel que fa al motor, ja tenim en marxa el Gran Premi d'Espanya de MotoGP a Jerez.
Aquest cap de setmana amb 5 catalans, donat que l'Aleix Espargaró competeix amb invitació per primera vegada des que es va retirar oficialment. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró torna a competir. Des del novembre en què es va retirar, que no ho feia, va ser la darrera cursa del 2024 al circuit de Catalunya. L'ara provador d'Honda no es planteja fer cap resultat a Jerez.
No, a nivell competitiu no m'he marcat cap objectiu. Òbviament, donar el màxim. Quan representes aquests colors tens que donar el màxim sempre. La meva RCV aquest cap de setmana serà bastant diferent als de més pilots, així que veure com funciona, intentar treure algunes coses en clau per poder que la puguin tenir els pilots oficials de les pròximes curses i veure on podem arribar, no? Però sens dubte que no serà gens fàcil, perquè després de tant temps sense córrer i amb el campionat començat, arribar a un gran premi de Wildcard és sempre difícil.
També aquest cap de setmana segueix competint com a substitut el Joel Esteban a Moto3. En aquest cas, en el lloc de Máximo Quiles, lesionat a l'equip Espar. Demà cursa sprint del Gran Premi d'Espanya de MotoGP a les 3 de la tarda a l'antena de Catalunya Ràdio i diumenge cursa de Gran Premi a 2:45 a l'API web de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Damià. Mentrestant, a la Lliga Futbol Sala, el Barça visita el Palma, o el que és el mateix, s'enfronta en segon contra primer, un duel de la 27a jornada que començarà 9:15 del vespre. Els dos conjunts estan empatats a 56 punts, amb el Barça ocupant la primera posició perquè ha jugat un partit menys. A la primera volta, victòria blaugrana per 7-3. Demà, dissabte, l'Indústria Santa Coloma rebrà l'Inter Movistar. Serà el primer partit amb l'oficialitat de l'ampliació de contracte del tècnic Xavi Closas per una temporada més fins al 2026.
No t'ho pots perdre.
La pallassa Pepa Plana estrena el seu nou espectacle A Cada Pas, en primícia aquest vespre al Teatre de l'Aurora d'Igualada. Una reflexió sobre la solitud, la identitat i la importància de les ombres que deixem enrere. Es tracta, ens asseguren, d'un espectacle poètic i alhora absurd, sense text, però això sí, amb el carisma de la reconeguda i premiada pallassa Pepa Plana. Les funcions a Igualada són avui i demà a les 8 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Bon cap de setmana, fins dilluns a la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.